Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 21 de novembre de 2011. El Partit Popular ha guanyat les eleccions generals amb 186 diputats al Congrés, una clara majoria absoluta que es veu reforçada amb la victòria també al Senat, amb 134 senadors de 208. El PSOE, a més, ha obtingut la pitjor derrota des del 1977, amb només 110 escons al Congrés. A Catalunya, Convergència i Unió ha estat per primer cop la primera força en unes generals, amb 16 diputats davant dels 14 del Partit dels Socialistes de Catalunya i els 11 del PP. En la seva primera compareixença, molt institucional, Mariano Rajoy es va comprometre a governar amb tots i per a tots. El guanyador dels comicis va dir que no farà miracles, però va prometre lluitar contra l'atur, el dèficit i el deute. Alfredo Pérez Rubalcaba va anunciar una oposició que defensi els serveis públics universals i també va revelar que havia comunicat a Zapatero la idea que cal convocar un congrés ordinari tan aviat com sigui possible. El nacionalista Josep Antoni Duran Lleida va dir que el resultat a Catalunya és una resposta de gran maduresa democràtica. Són uns resultats esperats i inqüestionables. Mariano Rajoy serà el proper president del govern. El discurs d'ahir, institucional, com dèiem, va ser positiu i esperançador. Tots desitgem, naturalment, que el nou govern espanyol ens ajudi a sortir de la crisi i també redueixi l'atur. Ho desitgem i ho desitgen els polítics, més enllà de partidismes. Esperem que treballin de debò, no només els membres del govern, sinó tots els diputats i senadors. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció, el Ramon Castelló en els esports i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Com us deia, Mariano Rajoy es va comprometre a ser el president del govern de tots i per a tots. Va admetre que no es poden fer miracles, però va prometre lluitar contra l'atur, el dèficit i el deute. Alfredo Pérez Rubalcaba va felicitar el seu adversari i va dir que els socialistes espanyols celebraran aviat un congrés si Zapatero fa cas de la petició que Rubalcaba li va fer. Duran Lleida i Carme Chacón van ser la cara i la creu dels resultats a Catalunya.
I a Euskadi, a Mayor, ha passat per davant de la resta de partits bascos i ha aconseguit 7 diputats, 6 per a Euskadi i un per Navarra, 2 més que el PNB, mentre que el Partit Socialista n'obté 4 a Euskadi i un també a Navarra i el PP, 3 al País Basc.
La participació ha baixat per sota de les últimes eleccions generals. A Catalunya ha votat gairebé el 67% dels electors davant del 70,3% que ho va fer ara fa 3 anys i mig. En el conjunt d'Espanya gairebé ha votat un 71,6% davant del 73,85% de l'any 2008. La jornada electoral va transcorrer en línies generals amb normalitat.
I atenció al temps, importants inundacions ahir a les Terres de l'Ebre. A Mas de Barberans, per exemple, es van acumular més de 200 litres per metre quadrat en més de 22 hores. I les pluges no donen treva i durant les pròximes hores es reforça la pertorbació del Mediterrani.
I 4 persones han mort per una forta riuada ahir a la tarda a la localitat d'Onda, a la província de Castelló. L'aiguat va arrossegar el vehicle en què viatjaven els 4 ocupants de la mateixa família, entre ells un nen de 6 anys. Un nom propi de l'actualitat del dia és el de Mariano Rajoy, que serà el proper president del govern espanyol. El Partit Popular torna 8 anys després, gairebé 8, 7 i mig llargs, al govern després d'una temporada amb 2 legislatures a l'oposició. Ho fa, a més, per la porta gran. El PP ha obtingut una majoria absoluta més que còmoda, amb 186 diputats, i Mariano Rajoy signa el millor resultat dels populars en unes generals.
El Partit Popular ha aconseguit la 4ª majoria absoluta de la història de la democràcia espanyola en unes eleccions al Congrés dels Diputats, la segona més àmplia només per darrere dels 202 diputats de Felipe González l'any 1982. Ha guanyat a tot arreu, llevat a Catalunya i el País Basc, i això explica en bona part que hagin aconseguit 186 diputats, 3 més dels que havia aconseguit José María Aznar en la majoria absoluta de l'any 2000. Un Mariano Rajoy tranquil, també seré compareixia davant els mitjans de comunicació des del balcó de Gènova poc després de les 10 de la nit per dirigir-se a tots els espanyols.
Quiero agradecer de todo corazón a los millones de españoles que han depositado su confianza en el Partido Popular, el inmenso honor y la enorme responsabilidad que nos han otorgado. Ese honor nos obliga a la humildad y al compromiso. Y quiero inmediatamente dirigirme a todos aquellos que hoy no nos han votado para decirles desde este primer momento que estoy plenamente decidido a ser el presidente de todos y anteponer siempre, en toda ocasión, el interés general a cualquier interés particular.
Per cert, un Mariano Rajoy que deia també que l'atur, el dèficit i el deute seran els seus principals enemics. La cara estava al carrer Gènova de Madrid, la seu del PP, i la creu al carrer Ferraz, on el PSOE només va aconseguir 110 diputats. El candidat, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconeixia la derrota dels socialistes en les eleccions i es comprometia també a fer una oposició d'acord amb la seva identitat política.
Los ciudadanos han decidido que los socialistas pasemos a la oposición, pasemos a liderar la oposición, y así lo vamos a hacer. Lo haremos de acuerdo a nuestra identidad política, a nuestros valores y a nuestras convicciones, al sentido de la responsabilidad y al compromiso con el interés general de España que siempre hemos demostrado.
A Catalunya és Convergència i Unió la formació que ha guanyat finalment aquestes eleccions. Amb 16 escons, els nacionalistes s'han situat com a primera força i han guanyat 6 escons en relació amb el 2008. Pel darrere, la segona formació és el PSC, que n'obté 14, i la tercera, el PP, que n'obté 11. Els socialistes perden 11 diputats.
Des de l'Hotel Majestic, el candidat de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, acompanyat també del president de la Generalitat, Artur Mas, es mostrava satisfet i orgullós.
Avui més que mai em sento orgullós de ser català. Avui més que mai em sento orgullós de ser Convergència i Unió. I m'ho sento perquè la resposta del poble de Catalunya és una resposta d'una maduresa democràtica. És una resposta d'un gran poble. El poble de Catalunya ha entès, entre altres coses, que el govern que té és el govern que fa allò que ha de fer pel bé de totes i tots els ciutadans i ciutadans de Catalunya.
I d'altra banda, el PSC, amb Carme Chacón al capdavant, ha aconseguit 14 escons. Chacón reconeixia la derrota del partit a Catalunya, però va voler llançar un missatge de resistència i deia que, com en altres ocasions, sabran sobreposar-se.
Recordem que els socialistes catalans tenen programat el seu congrés extraordinari per als dies 16, 17 i 18 de desembre, és a dir, d'aquí a gairebé 4 setmanes. Per la seva banda, el Partit Popular incrementa de 3 diputats la seva representació catalana en relació amb el 2008.
I amb 11, però, els populars queden a un representant dels seus millors resultats, els 12 diputats de l'any 2000 que va aconseguir Josep Piqué. El fet destacat és que el PP ha recuperat representació a Girona. El candidat Jorge Fernández Díaz es mostrava satisfeta ahir amb el resultat i avançava que avui serà a Madrid ja, on es reunirà amb la cúpula del PP. D'altres resultats, aquí a Catalunya, destaquem per últim Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds, que han obtingut 3 diputats respectivament.
Tornem a parlar dels resultats a nivell estatal. Esquerra Unida, amb Cayo Lara al capdavant per primera vegada, s'ha convertit en la quarta força en representació de diputats al Congrés i la tercera en vots.
Per tant, després de Convergència i Unió, que té 16 diputats, Izquierda Unida també formarà grup propi amb 11 diputats.
A Euskadi, a Mayur, la formació de l'esquerra Abertzale, on està integrada també Euskal Cartasuna i també forma part, per exemple, Aralar, ha irromput a l'escena política basca i estatal amb uns resultats que l'han convertit en la primera força a Euskadi, amb 7 diputats, un d'ells per Navarra.
Assoleix, doncs, grup propi al Congrés dels Diputats, que estarà encapçalat a Mayur per Rafa Larreina.
Unió, Progrés i Democràcia, el partit de Rosa Díez ha obtingut 5 diputats al Congrés i el Partit Nacionalista Basc també 5. Hem de dir que els nacionalistes bascos obtenen grup parlamentari propi, però UPyD no, perquè no arriba al 4% dels vots en el conjunt de l'Estat. I finalment destaquem que la participació ha estat inferior a la de les passades eleccions generals. La jornada electoral va transcórrer amb normalitat.
Segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior, a Catalunya ha votat gairebé el 67%, enfront del 70,3% que ho va fer fa 3 anys. És la segona participació més baixa de la història i Espanya pràcticament ho ha fet, un 71,6% enfront del 73,85%.
A banda de les eleccions, aquí a Catalunya han passat altres coses en les últimes hores. Les resumim breument. Els veïns de les Terres de l'Ebre i de l'Empordà es van aixecar ahir amb els carrers inundats per l'aigua.
Atenció, perquè les pluges de les últimes 30 hores han deixat més de 200 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, per exemple, 132 a Ulldecona i 100 a l'Aldea, al Baix Ebre i al Canà i al Montsià. També plou amb intensitat, va ploure ahir al nord del país, a Portbou, a l'Alt Empordà, i van caure 100 litres, 44, en només mitja hora.
Les pluges, per tant, no donen treva. Durant les pròximes hores es reforçarà la pertorbació a la Mediterrània a l'hora que s'acostarà a darrera hora d'avui.
Aquesta entrada d'aire humit aportarà més pluges al llarg de les pròximes hores i fins i tot dies desplaçant-se cap al País Valencià. Seran aquestes pluges localment intenses i sempre més probables en la meitat oriental de Catalunya. Es mantenen els avisos del Servei Meteorològic i l'alerta també de Protecció Civil. Després d'aquest informatiu, amb el Servei Meteorològic de Catalunya tindran tota la informació ampliada d'aquesta previsió del temps complicada.
I un caçador va morir ahir a Beget, al costat de Camprodon, després de caure per un penya-segat. Els bombers també van rescatar dos excursionistes amb hipotèrmies moderades a la zona d'Ulldeter, al municipi de Setcases.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. Quatre persones, totes de la mateixa família i entre elles un nen de 6 anys, van morir ahir a la tarda a Onda, a la província de Castelló, a causa d'una forta riuada que va arrossegar el vehicle en què viatjaven.
L'accident es va produir quan el cotxe circulava per una via anomenada Camí de Betxí cap a Onda, a prop del riu Sec. La subdelegació del govern espanyol a Castelló ha explicat que el tràgic succés va passar cap a 6:15 de la tarda, tot i que el vehicle es va localitzar poc abans de les 7. Les víctimes són la conductora del vehicle, una dona de 40 anys, el seu pare de 81, la mare de 78 i un nen de 6 anys. La conductora va intuir la riuada i fins i tot va poder trucar al seu marit, però ni tan sols va poder acabar la conversa.
Dos minuts i serà 9:15. En plana internacional, Egipte celebrarà eleccions dilluns vinent i la junta militar que governa el país des de la revolta popular que va acabar en Hosni Mubarak manté la convocatòria electoral, tot i que hi ha hagut en les últimes hores durs enfrontaments a l'emblemàtica plaça del Tahrir, al Caire.
Els manifestants van ocupar de nou aquesta plaça Tahrir per demanar a la junta militar que deixi el poder en mans dels civils. Durant tot el cap de setmana s'han cantat eslògans reclamant en bloc la dimissió de la junta militar que presideix el mariscal Tantawi perquè el poder es traspassi a un govern civil. Tot i aquestes protestes, el Consell de les Forces Armades, reunit ahir d'urgència, ha decidit mantenir el calendari electoral mentre nega que s'hagi utilitzat munició real contra els manifestants.
L'origen dels actuals aldarulls es troba en la convocatòria que van fer divendres els islamistes anomenats germans musulmans que van mobilitzar 50.000 persones. I parlem de la Lliga Àrab perquè el seu secretari general, Nabil El Arabi, ha convocat una reunió dels ministres d'exteriors d'aquesta organització per dijous amb l'objectiu de tractar sobre la situació a Síria.
La trobada que se celebrarà a la seu de la Lliga Àrab al Caire ha estat convocada després d'expirar dissabte l'ultimàtum donat per l'organització panàrab al règim de Damasc perquè cessi la violència i la repressió al país. El president de Síria, Bashar al-Assad, ha deixat clar que la pressió internacional no el farà doblegar i que continuarà esclafant la insurgència amb l'ús de la força. Mentrestant, la violència síria continua i des del passat mes de març s'ha cobrat la vida ja de més de 3.500 persones, segons les últimes xifres de les Nacions Unides.
El Consell Nacional de Transició de Líbia ha anunciat que han detingut l'excap dels serveis d'intel·ligència Abdullah Sanusi, buscat pel Tribunal Penal Internacional i acusat d'haver comès indirectament crims contra la humanitat.
El vicepresident del Consell Nacional de Transició Líbia ha anunciat que Abdullah Sanusi i Saif al-Islam, fill de Muammar al-Gaddafi, seran seran jutjats finalment a Líbia per un tribunal libi. L'exdirector dels serveis secrets, que era cunyat del Gaddafi, també exercia les funcions de màxima autoritat de les forces armades líbies.
I en el Dia Mundial dels Drets de la Infància, que es va celebrar ahir, la UNICEF va fer públiques unes xifres esfereïdores. La desnutrició crònica afecta prop de 200 milions de nens a tot el món. Un terç de les morts de menors de 5 anys es produeixen a causa de la fam.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
I completem el nostre resum informatiu amb una altra notícia important del cap de setmana, el viatge del papa Benet XVI a Benín. El papa ha visitat aquest cap de setmana el petit país de Benín, com dèiem, una nació on un terç dels seus habitants són cristians. Ahir, després de la missa celebrada a la ciutat de Cotonou i abans de l'Àngelus, el pontífex va fer una crida als africans perquè siguin els artesans de la reconciliació i l'esperança. I va recordar que va ser el continent africà el que va acollir la família de Jesús de Natzaret quan va haver de fugir de la seva terra. El Sant Pare, durant aquesta segona visita apostòlica a l'Àfrica, va signar dissabte l'exhortació apostòlica posterior a l'Assemblea Africana del Sínode dels Bisbes i també ha visitat la tomba del cardenal Gantén, amic personal de Benet XVI i mort l'any 2008. Passa un minut d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa, naturalment totes centrades en el resultat de les eleccions generals d'ahir. El diari Ara titula Espanya absoluta, referint-se a la victòria clara de Rajoy, i Catalunya amb veu pròpia, en referència en aquest cas a la victòria de Convergència i Unió aquí. El periòdico, en mans de Rajoy, diu el titular principal. En molts diaris, per és el cas del periòdico i La Vanguardia, surt una foto de Rajoy fent un petó a la seva dona, Elvira Fernández. El titular de La Vanguardia és aquest, Rajoy per cao. I el que es desmarca més de la línia dels altres rotatius és el punt avui, que titula Catalonia is not Spain, referint-se a la diferència dels resultats al conjunt de l'estat espanyol i a Catalunya.
Repassem altres portades a la premsa amb el diari El País, La Razón i El Mundo amb una fotografia de Mariano Rajoy i la seva dona Viri. Titula El País, la crisi dona tot el poder a Rajoy. La Razón, que juga amb el nom La Razón del Cambio, titula Confiança absoluta. Diari El Mundo, el mandat del canvi. I l'ABC amb una fotografia de tota la cúpula del Partit Popular encapçalada per Mariano Rajoy, titula Triomf històric. I acabem amb El Público, també acompanyat Rajoy, Dana Mato, també Maria Dolores de Cospedal i altres dirigents populars, titula Dret absoluta, debacle socialista.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Quan passen ara ja 3 minuts d'un quart de nou, anem a l'anàlisi esportiva, com cada dilluns i també com cada divendres, un dia avui de ressaca postelectoral, però també un dia en què no hi manca l'actualitat esportiva. Ramon Castelló, bon dia.
Bon dia, mai manquen els esports a l'actualitat.
Avui et donem les gràcies perquè has vingut després d'haver participat ahir, com la resta de companys del programa, en aquesta jornada electoral, en aquest cas des de la seu del PSC.
Sí, sí, sempre és agraït fer aquest tipus d'especials.
Ara anem als esports, en la seva totalitat. Avui, dilluns 21 de novembre, el Barça torna avui a entrenar-se per preparar el partit de dimecres de Champions contra el Milan, on es pot decidir la primera plaça del grup. A la primera plaça l'ocuparà el Barça a 2 punts dels italians.
Sí, per tant, és un partit molt important, que després d'un calendari poc exigent, ve molt de gust, tant aficionats com a jugadors, on el Barça tindrà l'oportunitat de deixar tancada pràcticament la classificació com a primers de grup, un fet que permetria jugar la tornada dels vuitens al Camp Nou. El partit té un atractiu afegit al retrobament amb Ibrahimovic, i és que el suec, recordem, acaba de publicar aquell llibre de memòries on critica fins a extrems de molt mala educació el seu ex-tècnic Pep Guardiola. Entre d'altres, va dir que si se'l trobés el tombaria d'un cop. Al marge d'unes declaracions més de xuleria o de fatxenda que no pas reals, sí que pot ser interessant aquest retrobament esportiu entre Ibra als terrenys de joc contra els que van ser els seus companys.
Un partit de Champions, el Milan-Barça de dimecres, que arriba després que els blaugrana superessin sense gaire dificultat el Saragossa dissabte al Camp Nou per 4-0.
Ja m'havíem avisat que el Saragossa era un bon rival per trobar-se just després de l'aturada per seleccions i les expectatives es van complir. Els jugadors hi van posar actitud i ganes per compensar les hores d'avió que molts d'ells portaven a sobre i van superar sense dificultat l'equip aragonès. Piqué i Messi van marcar la primera part, mentre que Puyol i Villa ho van fer a la segona. Per cert, en cap moment del partit, Messi va demostrar necessitat de descansar. El partit de dissabte deixa diversos titulars. D'una banda, el rècord d'imbatibilitat de Valdés, que amb 10 partits consecutius sense rebre un gol al Camp Nou a la Lliga, va superar dissabte la marca de predecessors seus, tan mítics en el primer cas com Antoni Zubizarreta, però també el d'Amador. I a més, crec que amb els gols de Piqué i Puyol, aquesta defensa de centrals, que feia molt, que no jugaven junts al Camp Barça, un altre cop es van reivindicar a l'eix de la defensa i, a més, en el cas de Piqué, sobretot com a golejadors.
Piqué, a més, havia jugat al Saragossa un temps.
Exacte.
Per tant, sí, es va retrobar amb els seus excompanys.
Sí.
Molt més plàcid i intranscendent és el partit del Real Madrid, que juga demà contra el Dinamo de Zagreb, també a la Champions, al Bernabéu. Els blancs arriben a aquest compromís europeu després de guanyar dissabte al Camp del València, però, a diferència del Barça, amb molt més patiment. 2-3, amb una polèmica jugada al final, unes possibles mans d'Higuaín, però els blancs continuen líders una jornada més, amb 3 punts més que el Barça.
Sí, a més hem de recordar, ja havíem dit que el Barça va empatar a Mestalla, per tant, pot tenir cert mèrit el que va aconseguir el Real Madrid, un partit vibrant, intens i dur el que van jugar a Mestalla. El València es va tancar, però un gol ràpid de Cristiano va complicar el partit als valencians, que van rebre el 0-2 també a la segona meitat. Un minut més tard, però Soldado aconseguia reduir distàncies amb l'1-2 i a partir d'aquell moment el partit literalment embogia. Cristiano feia pujar l'1-3, que Soldado tornava a reduir amb un 2-3 i la pilota al final va acabar estavellada al pal, una mà que va treure Casillas als minuts finals i, com deies, aquesta jugada per la polèmica, una pilota treta des del terra per Gonzalo Higuaín, per molts amb el braç. En canvi, ell manté que va ser amb el pit. Avui, però, coneixíem més detalls d'aquest partit, un dels quals no deixen gaire bona posició a Mourinho, que en un vídeo fet públic per la Televisió 4 es veia com li diu a Jordi Alba fins a 5 vegades pallasso. En fi, ell solet s'haurà carregat tota la bona feina feta pel Departament de Comunicació del Real Madrid, que havia intentat netejar la seva imatge després de tot el talull a Tito Vilanova. Mourinho, de nou, al centre de la polèmica amb aquests insults a Jordi Alba.
De la seva banda, l'Espanyol no va saber guanyar a Noeta contra la Real Societat en un partit que va empatar a 0 gols.
Tot i les baixes d'homes habituals de l'11 titular, com Javi López, Javi Márquez o Forlín, l'Espanyol va saber dominar amb claredat el partit que va jugar ahir a Donosti. Els de Pochettino van saber controlar el joc, dominar-lo i estar segurs en defensa, però en futbol cal marcar per guanyar els partits i ahir va fallar la punteria. L'Espanyol va ser molt superior, sobretot a la segona part, però al final no van poder marcar i per tant van veure com deixaven perdre 2 punts en aquest desplaçament. Aquest empat deixa els blanc i blaus 8ens a la classificació, però empatats a punts amb la 6ª plaça que marca l'Atlètic Club.
I abans de repassar la resta de partits jugats a primera divisió, cal dir que ahir a Granada es va produir una molt mala notícia, i és que el partit entre el club andalús i el Mallorca, Granada-Mallorca, es va haver de suspendre en el minut 60 per una agressió a l'àrbitre assistent.
El Granada guanyava per 2-1, un bon resultat pels locals, quan Clos Gómez, l'àrbitre del partit, decidia interrompre-la en veure que un objecte llançat des de la grada havia tocat un dels seus assistents, per cert, el col·legiat català Xavier Aguilar. Es tractava d'un paraigua llançat per un menor d'edat que va trobar divertit això de l'impacte. En qualsevol cas, li va produir un tall profund i sagnant a la cara de l'assistent. Finalment, el triorbitre la retirava els vestidors seguits dels dos equips i el partit no es reprenia. El president del Granada, Quique Pina, demanava comprensió pel club, ja que diu que era complicat preveure que això passés un dia de pluja a Granada, on tothom anava en paraigua al terreny de joc. És a dir, que ells poca cosa podien haver fet per evitar-ho.
Ara sí, en qualsevol cas, repassem la resta de partits a primera divisió.
A falta de jugar amb la Racing aquesta nit a les 9, Sporting 2, Getafe 1, Osasuna 0, Rayo 0, Sevilla 1, Atlético 2, Atlético 3, Llevant 2, el Madrid líder 3 punts al Barça. Per darrere, tancant la classificació, Racing i Granada amb un partit menys i la Real Societat, que és el cué.
Repassem també els resultats dels equips catalans de segona divisió i la classificació.
En el derbi català, Girona i Sabadell van empatar un gol a Montilivi, el Nàstic va empatar 0 contra el Guadalajara i el Barça B va guanyar per 0-2 al camp del Murcia. El Sabadell 9è, Barça B 12è, Girona i Nàstic 19è i 20è, respectivament.
Parlem ara de bàsquet perquè el Barça va patir per superar ahir el Blancos de Rueda de Valladolid en un partit molt exigent en què els de Xavi Pascual es van imposar per 77 a 67.
El Barça tenia un empat a 66 a pocs minuts del final, però en aquell moment un parcial de 9 a 0 va aconseguir que guanyessin. També el Joventut va derrotar el Blue Sens Montbus per 73 a 67. La Sínia Manresa va perdre a casa contra el CAI Saragossa per 74 a 81.
Parlem ara de tennis perquè Rafa Nadal va tornar ahir a la competició després d'un mes i es va imposar a Marty Fish a la Copa Masters de Londres.
Per 6-2, 3-6 i 7-6.
I acabem amb futbol sala. El Barça a l'Esport es va classificar per primera vegada en la seva història per la Final Four d'aquest esport.
Després d'empatar 2 contra un equip d'Azerbaiyán, la Final Four es jugarà entre el 26 i el 29 d'abril. La nostra classe serà a Lleida o a Moscou.
Fins aquí l'anàlisi esportiva. Ramon, gràcies. Més esports a les 9 i en propers espais. Bon dia.
Fins ara.
Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
3, 2, 1. Ja teniu els esquís i la taula de snow a punt? Doncs afanyeu-vos perquè nosaltres ja tenim a punt les estacions. La Molina, Espot, Porta Iné i Vall de Núria baixen 4 dies a Barcelona. Vine a l'Espai de Neu entre el 22 i el 25 de novembre i ho sabràs tot. Pistes, allotjament, preus, promocions i descomptes. I si aprofites per comprar el forfet de temporada, t'emportaràs un regal. Ens trobaràs al vestíbul Balma-Rosselló de l'estació de Ferrocarrils de Provença. Que tingueu una bona esquiada. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Continua l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb les ofertasses d'Hipercor.
Fins al 30 de novembre tens un lot amb 5 peces Pirex per només 29,90 €.
Un lot compost per una font oval, un bol de barreges, una font rectangular recipient rodons i quadrats. Tot per només 29,90 €.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
3 minuts i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En principi no parlaríem d'un matí excessivament complicat en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha aturades en algunes vies, però en principi sense grans incidències ni grans cues. L'AP7, per exemple, sí que presentaria aturades puntuals al tram de Montmeló, més endavant, entre Rubió i el Papiol, en sentit sud. C58 ha millorat el trànsit en aquesta via, quedaria a l'antitud de Sabadell i Abadia per venir cap a Barcelona, entre Torre Baró i el Nus. Bàsicament, però, va més carregada sortint de Barcelona, entre el Nus i Ripollet, trams d'aturades en aquesta C58, en aquesta autopista del Vallès. Túnels de Vallvidrera, retencions entre el peatge i la Boca Nord. I entrant per l'extrem sud, ens quedem amb la B23, aturades arribant a Sant Feliu, més endavant entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal, i el cinturó de litoral, que també va ser carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem la setmana parlant de nou de núvols abundants en general i també de precipitacions, núvols que sobretot es mantindran més abundants i més compactes a la zona del litoral i del prelitoral. A l'interior seran una miqueta més trencats, sobretot al nord-oest del país, on aquest matí hi haurà nombroses estones de sol. Esperem que les precipitacions es mantinguin als dos extrems del litoral i prelitoral de cara a aquesta primera meitat de la jornada. Precipitacions que seran d'intensitat moderada, però puntualment encara podran ser d'intensitat forta. De cara a la tarda, les precipitacions guanyaran intensitat i també extensió, i sobretot les més destacades cauran a la zona del quadrant nord-est del país, també a punts de la resta del litoral i prelitoral. Precipitacions que doncs, podran deixar quantitats molt abundants de precipitació i puntualment fins i tot extremadament abundants. A l'interior també arribaran alguns ruixats, però seran de caràcter més aïllat, seran més dispersos i d'intensitat feble o puntualment moderada, especialment a la zona del Pirineu. Les temperatures màximes avui esperem que siguin molt similars a les d'ahir i que el vent es mantingui en conjunt de component est entre fluix i moderat, tot i que bufarà més marcat a la zona del litoral on hi haurà alguns cops forts de vent. De cara al final de la jornada s'imposarà el vent de component nord al sud del país. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Hola, molt bon dia. Mariano Rajoy serà el pròxim president del govern espanyol. Ha obtingut el PP una majoria absoluta més que còmoda amb 186 diputats. La premsa ja comença a fer les primeres travesses de la formació del nou govern i, mentrestant, Rajoy va dir ahir que l'atur, el deute i el dèficit seran els seus enemics en els pròxims anys. La cara estava al carrer Gènova de Madrid, la seu del PP i la creu al carrer Ferraz, on el PSOE només va aconseguir 110 diputats. El candidat socialista Alfredo Pérez Rubalcaba va reconèixer la derrota i es va comprometre també a fer una oposició d'acord amb la seva identitat política. Mentrestant, a Catalunya, Convergència i Unió ha guanyat les eleccions. Amb 16 escons, Josep Antoni Duran i Lleida liderarà el partit en els propers 4 anys. Atenció també avui, molt pendents de les pluges del temps, que sembla que no donen treva als aiguats. Durant les pròximes hores es reforçarà la pertorbació del Mediterrani al mateix temps que s'acostarà a darrera hora d'avui. I en esports, el Barça es torna a entrenar avui per preparar ja el partit de Champions de dimecres al camp del Milan. El Real Madrid juga contra el Dinamo de Zagreb demà al Santiago Bernabéu. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 9 del matí.
Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la Carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols.
És millor poder comprar sempre que vulguis, qualsevol dia de la setmana. Per això Hipercor obre avui diumenge de 10 del matí a 10 del vespre.
Tot un dia per comprar amb total tranquil·litat i molt més còmode.
Avui diumenge Hipercor obre amb l'horari de 10 del matí a 10 del vespre.
El teu hipermercat et fa feliç?
Hipercor. Hiper millor.
Cada 5 minuts mor un cristià a causa de la seva fe. Ajuda l'Església Necessitada et convida el 25 de novembre a 7:45 de la tarda a una tertúlia amb Paloma Gómez Borrero, testimoni privilegiat de la lluita de Joan Pau II per la llibertat religiosa en el món. Serà a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, al carrer Mallorca 283. Confirma la teva assistència i, si ho vols, participa amb alguna pregunta al 93 237 37 63 i també al correu fc@ain-es.org indicant nom i cognoms. El 25 de novembre a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, tertúlia amb Paloma Gómez Borrero. No hi faltis. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Passen 4 minuts de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona. Hola, bon dia.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres Quim Sabater, expert en polítiques socials. Bon dia.
No, bon dia.
I finalment saludem el membre de l'Associació de Cristians, enginyer industrial, i un dels fundadors, això no ho havíem dit mai fins ara, de la Joventut Alegre de Sarrià, la JAS, Ignasi García Rafanell. Senyor García Rafanell, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Bé, doncs, amb aquest panorama informatiu que tenim avui, pràcticament monogràfic, el resultat de les eleccions generals celebrades ahir arreu d'Espanya, unes eleccions on s'han confirmat tots els pronòstics i el Partit Popular ha guanyat per majoria absoluta, amb 186 diputats. El PSOE ha obtingut els pitjors resultats des de 1977, 110 escons al Congrés, i Convergència i Unió, tercera força en diputats, 16, i guanyadora a Catalunya. Poden començar per on vulguin, per on vulguin. Fem una primera roda d'intervencions. Qui vol començar?
Jo diria que tampoc hi ha cap sorpresa i que ja més o menys podíem preveure això. El que sí que jo crec que és important a destacar, perquè parlem de l'àmplia victòria del Partit Popular, i no, jo crec que no és tant una victòria del Partit Popular, sinó que és una derrota claríssima del Partit Socialista. Si un es mira els números, respecte al 2008, el Partit Popular ha guanyat 500.000 vots i el Partit Socialista n'ha perdut 4 milions. Per tant, jo crec que clarament no és tant que algú hagi guanyat aclaparadorament, sinó que algú ha perdut d'una manera claríssima. I sobretot també destacar llavors que hi ha 13 partits al Congrés dels Diputats, que malgrat lleis electorals que posaven moltes traves perquè les candidatures es poguessin presentar, finalment hi ha 13 partits al Congrés dels Diputats, per tant, que tot i que la part de dalt és molt clara i és una majoria absoluta, tenim per baix un ventall i una pluralitat molt gran.
També s'ha de dir que el PP no podia pujar massa més perquè els resultats de fa 3 anys i mig havien estat molt frec a frec, amb el PSOE de Zapatero, en aquest cas. Vaja, sí. Anàlisis interessants, sí. Totes avui.
Bueno,
senyor García Rafanell.
A veure, els números canten. El Rajoy ha tret els resultats més importants de tota la història, jo diria, del PP. Ha tret una majoria que ha arrasat i els números canten, més de 10 milions de vots. Convergència i Unió resisteix aquí a Catalunya. Hi ha una, es veu perfectament que País Basc i Catalunya són diferents de la resta d'Espanya. Els resultats d'aquestes eleccions, per mi, així ho indiquen. I el PSOE, bueno, ha perdut molts vots. El PSOE jo diria que s'enfonsa. Potser Rajoy no ha guanyat tant com la gent s'esperava, però en qualsevol cas jo crec que el PSOE fins i tot ha perdut més del que la gent s'esperava. Hi ha hagut una debacle impressionant.
No ha arribat ni a 7 milions de vots.
Ni a 7 milions. Per tant, bueno, aquí els números, doncs, l'anàlisi correcta jo crec que és una anàlisi sempre comparatiu, perquè una anàlisi amb les xifres absolutes sempre has de mirar respecte als altres. Hi ha un problema de fons amb aquestes eleccions, que ja en parlarem, el problema econòmic, que és el que de seguida hem de passar pàgina i començar a parlar d'altres coses.
Sí, jo comparteixo l'anàlisi que es fa de que segurament no ha guanyat tant el PP, que al final el que compta són els 186 escons que li donen capacitat per implementar un programa polític, evidentment, sense massa problemes, el seu programa polític, però sí que la derrota ha estat del PSOE, no? I a Catalunya concretament del PSC. Jo crec que bàsicament per dos factors. Un, evidentment, han pagat la crisi, han pagat els efectes d'una crisi que jo crec que no han provocat ells tant com se'ls ha... tal com s'ha dit. Tant...
Ja es pot criticar que no l'han pogut...
Però en tot cas,
exacte,
en tot cas, exacte, jo crec que la part de culpa seva és que segurament no han tingut capacitat per fer coses i per comunicar allò que calia fer i per establir un mar de confiança, segurament perquè han girat polítiques que ara seran les que farà el PP en ple convenciment. I després una nota a Catalunya. Jo crec que és un fracàs claríssim del PSC, de les candidatures o de la candidatura del PSC aquí a Catalunya. Jo crec que la candidata era una candidata que no ha entusiasmat, o que en tot cas no només no ha entusiasmat, sinó que allò que ha dit a la campanya no ha tingut coherència amb el que s'ha anat fent al llarg dels 4 anys.
Però la mateixa candidata cap de cartella havia obtingut els millors resultats del PSC en unes generals.
Sí, però justament per això. És a dir, es presentava per primera vegada fa 4 anys amb un discurs, va obtenir unes... Va va capitalitzar molt vot de, contra
por,
el PP.
La por contra
la
por, el PP.
O aquesta voluntat de Catalunya de no caure en la onada del PP. Però que ara molta gent s'ha anat a l'abstenció justament perquè han vist la incoherència entre un discurs que ara s'ha volgut fer amb una determinada clau i l'actuació d'aquesta candidata al llarg dels 4 anys ha sigut d'absoluta esquena a Catalunya. És a dir, no l'hem sentit parlar de l'Estatut de Catalunya, no l'hem sentit parlar de... I en tot cas, quan s'ha alineat amb alguna qüestió que afectava Catalunya, s'ha alineat amb algunes qüestions contràries.
Està ministra de Defensa, que és una cartera poc popular, també.
D'acord, però en tot cas ha d'entomar les conseqüències que ha tingut això. No...
Jo afegiria, a més, que jo crec que el Partit Socialista de Catalunya ha repetit la campanya respecte a fa 3 anys, creient-se que, com que fa 3 anys va funcionar, ara també funcionaria, i no han evolucionat més, sense pensar que estaven en una caiguda lliure des de les autonòmiques de Catalunya i que, per tant, havien de canviar alguna cosa, que no podien repetir exactament el mateix escenari de fa 3 anys, perquè la realitat havia canviat. I aquí és on jo crec que analistes i ells mateixos i la candidata han fallat estrepitosament.
Del tot. O sigui, jo per això parlo de fracàs.
Han de fer alguna lectura.
És que el discurs de la por ara és inaplicable. Perquè només hi ha una via a Espanya, hi ha una alternativa a Espanya, al PSOE, que és el PP. No obstant, a veure, jo crec que el PSC, com deies tu molt bé, està en una crisi profunda, anem a dir. Rubalcaba, amb menys de 125 diputats, com té, 110, crec que tothom es veu obligat ja a buscar un relleu. D'alguna manera no pot continuar una persona que amb aquest historial...
Sí, sembla clar que Rubalcaba no serà el proper no secretari
serà el
proper, general del partit.
Per tant, aquí...
Però tampoc tenia càrrec per dimitir, com li va passar al Múnia.
Però ja tenim aquí un problema afegit. Per tant, hi ha un tema de contingut, de campanya, i un problema de lideratge. Que el problema de lideratge no és fàcil d'improvisar. Els líders, vull dir, moltes vegades venen acompanyats dels predecessors, i en aquest cas hi ha una ruptura aquí. I després jo crec que... Chacón ha fet fallos grans. No pot esquivar un debat televisiu amb el grup Godó. No pot fer això.
Avui dia això va passar divendres, recordem-ho.
Avui dia a Catalunya hi ha les forces que hi ha. A veure, jo no sé si ella tenia raó agafant el tema d'una manera estricta i tal, però a veure, si hi ha un debat de tots els líders a Catalunya amb una cadena privada que forma part d'un grup mediàtic importantíssim en Catalunya, la Chacón no pot dir que té problemes d'agenda per anar-hi. Sí. Això és un fallo gravíssim.
De tota manera, jo no crec que això sigui la causa.
No.
És un element més.
És un element que denota una mica amb quina actitud afrontava aquestes eleccions. Potser...
una certa prepotència.
Diguem-ho així. Sí. Estic d'acord.
Jo crec que tot el PSC anava amb una certa prepotència. I jo crec que aquí hi ha l'estratègia dels dirigents del PSC ha estat errònia i així s'ha demostrat, no? Més enllà d'això, també val a dir que fora dels pocs vots que ha arrossegat Iniciativa, els descontents del PSC han anat a l'abstenció, perquè el PP aquí tampoc ha pujat...
700.000 vots.
I a Convergència, en tot cas han anat uns quants a Convergència.
A Catalunya però, però Espanya, per exemple, amb Rosatí...
Jo crec que Espanya Izquierda Unida sí que s'ha endut molt vot. Sí.
Molta gent ha menjat
però el vot. Però ha molt a l'abstenció, Val a dir que l'abstenció ha pujat 4 punts, i això també és significatiu. Unes eleccions que ens jugàvem, que l'abstenció pugi, torna a ser un element preocupant.
Sí, però la diferència entre PP i PSOE ha estat de 16 punts, gairebé. Són molts,
Jo crec que és important que l'abstenció ha pujat, que el vot en blanc ha pujat algunes dècimes i que el vot nul...
El vot nul, sí, el vot nul.
Ha pujat moltíssim. Els per vots... tant, hem de tenir en compte que això també denota alguna cosa més enllà de que si el PP ha guanyat per majoria absoluta, etc. Vull dir que hi ha 13 partits petitó, o sigui, al Congrés dels Diputats per primer cop a la història...
Que han aconseguit representació parlamentària, però moltes candidatures que han recaptat força vot, però que no han sortit, i per tant hi ha molt vot descontent que ha anat a escons en blanc, que ha anat a candidatures alternatives, i que sumant no sé si tindria significació, no tant perquè s'ajuntessin tot això, sinó perquè al final hi ha gent que vol participar del sistema, però que no troba en els partits.
Jo, almenys per la meva part, per acabar amb la Chacón i el partit del PSC, crec que el PSC no hauria de quedar pitjor en les pròximes eleccions per donar-se en compte que fa falta un canvi de líder tant a Espanya com a Catalunya. Ahir la Chacón deia a la televisió unes frases d'aquestes que queden molt bé, però que denoten que encara potser el cop no ha sigut prou fort per ella. Que deia, nosaltres hem sortit, diu, hem perdut, però no hem sortit derrotats. Bueno, això ja sembla, indica una certa... No sé, volguem dir, bueno, és que estarem aquí a la pròxima. Jo penso que han sortit derrotats. Però... Derrotats vol dir que han de firmar un pacte i dir, bueno, senyors, a veure qui lluita la pròxima, perquè jo ja no tinc més cartutxos.
Jo crec que ahir Rubalcaba és l'únic que té una mica de sensatesa i diu, cal un congrés ja...
Però va molt sol Rubalcaba, no sé si ho vas veure a la
televisió. Sí, però bueno...
Ben sol, sí.
Jo crec que això també és una falta de tacte,
I és l'únic que ho diu, aquí a Catalunya fa un any que l'estan aplaçant per això d'acabar les eleccions, però jo el que veig preocupant i que llegia el diari és que sí, ja, o sigui, que sembla que fins i tot la Chacón pretén postular-se com a secretària general del Partit Socialista.
Sí.
Que és ja, ho trobo, si és veritat, doncs són aquestes coses que...
Això et dic que la patacada
pot ser la manera de cremar-la definitivament, però que si és veritat, ho veig molt preocupant.
Jo crec que això era una alternativa que es podia dibuixar en el cas que el PSC hagués mantingut la primera força política a Catalunya. Ara, això, jo crec que a nivell d'estat és absolutament implantejable. Cal una renovació. Vaja, jo des de la meva perspectiva, i mirant-ho des de fora, jo crec que tant en el PSOE, el Partit Socialista a nivell d'estat, com en el PSC de Catalunya, cal una renovació absoluta. És a dir, igual que aquí sembla que el Miquel Iceta es vol presentar com a la secretaria general en el proper congrés.
La primera secretaria del PSC.
Jo no sé si és massa renovació, aquest senyor, m'entens? Quan és un dels que ha dibuixat l'estratègia que ha portat, igual que el senyor Saragossa, igual que tota la direcció que hi ha hagut fins ara. És a dir, a mi em sembla que el PSC o replanteja la seva capacitat d'establir un vincle de complicitat i de proximitat amb els electors de Catalunya, això anirà de mal en pitjor.
És que costa donar-se en compte que ets del passat. No sé si amb això que estàs dient...
Sí, suposo que sí que costa.
Que estàs a dalt i no ho veus.
Però si el que miren és el bé de Catalunya i que hi hagi... I ahir, en aquesta emissora, algú deia una cosa, l'Àngel Miret, per cert, deia, el PSC... és una força necessària a casa nostra, i és veritat, és una força... No pot arribar a ser un partit marginal, no? Jo això ho comparteixo.
Bé, avui compartim la tertúlia d'actualitat amb Quim Sabaté, expert en polítiques socials, també amb l'enginyer industrial Ignasi García Rafanell i amb la responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, Eulàlia Reguant. S'acaba d'incorporar des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, Cristina Ordunya, delegada de Mitjans de Comunicació del Bisbat d'Urgell. Hola, senyora Ordunya, bon dia.
Molt bon dia a tots, un plaer compartir amb vosaltres la tertúlia, com sempre.
Igualment, ens pot fer una primera anàlisi d'aquest resultat de les eleccions que hem estat comentant en aquesta primera part de la tertúlia?
Bé, jo només puc afegir-me al que ja heu dit, al que comentàveu, no? Era un exercici que una mica era previsible, també està en funció de com està girant el món, no? El món, en realitat... estem fent un gir cap a la dreta perquè ja la gent sent inseguretat i vol la seguretat, l'aparent seguretat.
O en qualsevol cas, els electorats que estiguen als governs, no? Els que estan al govern.
Bueno, jo crec que... Jo, honestament, evidentment, i això ja he dit que m'afegia el que havíeu dit a la tertúlia, però jo crec que no només ja aquí el moviment indignat s'ha generalitzat a tot el món, sinó que també hi ha, per d'altra banda... que és molt important, la sensació que estem perdent el control de la situació, que tenim molta por i que la dreta, aparentment, no, ens dona la solució màgica als problemes. La dreta, vull dir, el que es conserva, el de sempre, el que hem conegut. No?
O almenys diuen que tenen solucions. Ahir Rajoy però va dir que no prometia miracles, també és important
això. Clar, ves què ha de dir, no?
Perquè... És que ara una cosa és estar a l'oposició, l'altra cosa és haver d'entomar el lío que hi ha no només a Espanya, sinó a Europa i al món, clar.
Ah, exactament.
I jo, respecte al gir a la dreta, jo no hi estic massa d'acord, perquè a Alemanya, que hi ha hagut eleccions en algun land, i hi ha hagut vot contra qui està en el govern.
Per tant, més de l'esquerra, del socialdemòcrata.
Bueno, o sigui, qui està patint les conseqüències de tot això són els partits que estan en el govern.
a França sembla ser que el Sarkozy pot rebre un cap.
Les enquestes donen la victòria important al socialista François Hollande.
Per tant, jo crec que no és un tema d'esquerra i dreta, sinó un tema d'anar a buscar el canvi, d'alternativa, no?
Fet, perquè, en el fons, jo crec que tots els governants estan sent incapaços de trobar solucions.
Bueno, perquè segurament s'està demostrant que no manen.
Volem els tecnòcrates si són capaços de solucionar el tema.
Sí, els tecnòcrates a Itàlia i a Grècia, en aquest cas.
Potser, a veure què passa aquí.
Cristina Orduña, perdoni, sí.
No, només deia que en aquest cas, en el cas d'Espanya, Rajoy no és tan el canvi, perquè realment el socialisme no ha estat tan en el poder, no?
Set anys i mig, més o menys, sí. Set anys i mig, el govern,
sí, però
els socialistes.
Sí, pel que havia estat el Partit Popular anteriorment, bueno, no sé, jo em dóna la sensació, perdoneu, és intuïtiu, evidentment que tot el que heu dit. Sí, jo, evidentment que és evident que tothom vol un canvi, que estem vivint en un procés global de canvi molt important, que hi ha un moviment d'indignats, que es castiga el qui hi ha al poder perquè no està resolent la situació, però jo crec que en el fons del fons, en aquí, a casa nostra, el que d'alguna manera hi ha és el retorn al que coneixíem, no? I també una mica el desconeixement, perdoneu-me, potser sóc una mica animalota, però el desconeixement, la ignorància, ens agrada creure el que ens diuen, sense entrar en el detall, i moltes vegades el que ens diuen no és la veritat, no? Està molt manipulat, les paraules són eines de doble tall, i tot sovint el PP manipula i utilitza el llenguatge al seu favor. Ara, clar, evidentment, el senyor Rajoy, què ves que ha de dir? Que sí, no pot fer miracles. És que, sí, com no digui això, és ell.
En el paper de guanyador, perdoni, potser és fàcil també construir el discurs esperançador, i ahir Rajoy ho va fer des de la taula del programa especial Eleccions que vam tenir ahir, tots coincidien a l'hora de valorar la dimensió positiva de les paraules de Rajoy. Vostès com les van veure? Va dir que vol ser el president de tots?
Sí, jo Rajoy crec que va fer un discurs seriós i de pròxim president, va dir tres objectius i oferia tres eines, tres objectius de l'atur, el dèficit i el deute, els va assenyalar com a eixos principals de la seva pròxima feina de govern, i després oferia treball, serietat i deia constància. Bueno, ens ho hem de creure, ens sembla que l'hem d'apoyar, perquè si no hi ha un govern de concentració o d'unitat, des d'Europa ens l'imposaran, i veia ser els països precedents.
Però vaja, res no fa pensar en un govern de concentració, en ministres socialistes.
No, però jo penso que la situació és molt crítica, tot això de la prima, etc. De fet, a resultes de tota aquesta crisi econòmica també hi ha una crisi de valors, que no l'oblidem, perquè vull dir, la crisi econòmica posarem pedaços, però aquí hi ha una crisi de valors anterior.
Ho dèiem ahir també al principi del programa.
Clar, jo crec que Rajoy ha fet un discurs de buscar consensos, i serien molt irresponsables els partits polítics que no s'afegissin una mica amb aquesta nova força que té que solucionar tots aquests problemes per donar treball a aquests 5 milions d'espanyols que estan aquí
en
situació molt precària.
No, el que preocupa és...
No ser positius, em sembla.
Sí, no, absolutament d'acord amb això, però jo no sé si des d'un govern d'un estat de la Comunitat Europea es té capacitat per canviar la tendència. És a dir, en aquest moment aquesta cosa que es diuen els mercats, i que al final tots hi estem implicats, perquè tots tenim diners amb algun fons, amb alguna compte corrent, etc., tenen una capacitat de condicionar els equilibris mundials, no? Els equilibris, almenys els equilibris de les societats o dels països occidentals o del nord, que realment, clar, que al final resulta que dos països posin en el seu govern tecnòcrates, té una miqueta de... Vaja, a mi em sona una miqueta cop d'estat.
Bueno, el que feia Franco, si em permeteu, vull dir, és el que feia Franco, posava tecnòcrates i no posava polítics, els únics que em matia.
A Franco no l'havia elegit ningú, el poble.
No, vull dir que els posava perquè...
Jo no sé si actuaran amb criteris d'equitat, de justícia social, o actuaran amb criteris d'anar a equilibrar la balança dels països, i això no sé si és el que toca en un moment.
Eulàlia Reguant?
Jo no sé, jo no... Per ser sincera, no sóc massa optimista i no em crec massa les boniques paraules d'ahir del senyor Rajoy, i més tenint en compte que durant la campanya ja ha mentit. i ha dit coses que no són certes.
Per exemple?
Com, per exemple, dir que el problema del deute a l'estat espanyol és el deute públic, quan és mentida, ara per ara és el deute privat. I ho ha dit dues vegades, com a mínim, una en el cara a cara amb Rubalcaba i l'altra el dia anterior al programa Salvados de la Sexta. Per tant, a partir d'aquí, jo, les bones paraules d'ahir la nit del senyor Rajoy, doncs, les poso una mica en dubte. Crec que les havia de dir, evidentment ahir havia de sortir, havia de dir aquestes paraules, però la sinceritat amb la que les deia, doncs, no la veig massa per això, perquè ja el precedeixen certes coses i, evidentment, es posarà al servei de la senyora Merkel, del senyor Sarkozy i dels mercats. I, per tant, en base a això, les retallades socials, etcètera, 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 continuaran i les ha callat durant tota la campanya. No ho ha dit.
Sí que ha reconegut que alguns sacrificis
hauria... A última hora, perquè no tenien més remei.
Sí, sí, senyor García Rafael, i després Cristina Orduña. Sí,
molt ràpidament. És molt lògic la desconfiança dels... Bueno, no tothom té que creure's punto y raya tot el que diu el Rajoy. Però aquí hi ha una deuta que no es pot pagar. Aquí hi ha una deuta de molts països que és molt difícil pagar-la, per dir quasi impossible. S'està parlant ja de quites. Hi ha uns països que han emès aquestes deutes, que són França, o que la governen. Esclar, tenen agafat una mica la botella pel mànec, per dir-ne, no? I aquí doncs, hem de jugar una mica amb les cartes que tenim. El Rajoy, jo no... A veure, el tema del Rajoy no és que ens hagin de creure tot el que digui el Rajoy. El tema és que hi ha un nou govern, i jo penso que les forces polítiques que avui dia hi ha a Espanya, si són mínimament responsables, malgrat no creure-se'l d'una manera punto y raya, crec que hem de buscar consensos, unitats, per resoldre el problema social que tenim avui dia. Per aquí anava una mica jo.
Sí, jo, mireu, jo crec que estic bastant d'acord amb l'Eulàlia. La veritat és que, evidentment, si el senyor Rajoy o qualsevol polític que arribés al poder fos responsable social i políticament, hauria de fer un govern de concentració i hauria de fer una política respectuosa amb les necessitats socials, no, del moment. Però és obvi que el senyor Rajoy parla d'una manera i fa d'una altra manera. No és el senyor Rajoy, és el seu partit. No, a mi no m'agrada personalitzar, no? Però en aquest cas és imprescindible. Ell és la veu del seu partit i el seu partit, no en dubtem, no?
Hi ha diferents sensibilitats.
Hi ha diferents sensibilitats, però és que, a més, ell, el seu grup, en l'àmbit europeu, ja s'ha posat al servei del que els hi ha demanat el conjunt de les pressions econòmiques, dels lobbies econòmics presents al món, no? Vull dir que, a veure, és obvi, i jo no puc fer una altra cosa que pensar, bé, el que jo he dit al principi, no? Ara no pot dir res més que el que ha dit, però deixem córrer uns quants dies i veurem quina és la realitat. M'agradaria...
Ser més optimista.
No, m'agradaria que hi hagués, que imperés la lògica necessària, és a dir, que hi hagués realment una responsabilitat social i política en les persones que ens governen, no? Però jo crec que això no és una realitat. No és una realitat perquè estem en mans, com ha dit el Quim, estem en mans d'uns lobbies econòmics que estan marcant la política del món. Nosaltres ja no estem. És a dir, els estats han perdut tota la seva capacitat de joc i de moviment en l'àmbit polític. Diem-ho clar, no? Estem en mans de l'economia i l'economia no té cor.
En qualsevol cas, hem de deixar clar que el vot de confiança tots l'hem de donar als nous governants del país d'aquí a unes poques setmanes. Quan ja
almenys l'endemà de les eleccions.
Exacte, almenys l'endemà segur. Almenys encara que veig que sobretot les dones estan una mica pessimistes avui a la tertúlia.
Sí, si no, no sortirem.
Ens hem posat d'acord.
Sí, l'entorn és optimista i menys... Quan veus com estan les perspectives i quina és la realitat en la que ens movem, no? Jo, tornant al tema del deute públic, el deute públic de l'estat espanyol és bastant més baix que el deute públic de França, sí, i d'Alemanya, que són els paradigmes de la feina ben feta. És veritat que aquí el problema és el deute privat i d'on ve el deute privat, quines són les causes, on ens ha portat i per què les persones del carrer ens hem endeutat com ens hem endeutat. Jo aquí hi ha una reflexió també, que és, mentre Europa no faci una aposta clara per un marc fiscal comú i per un impost clar a les transaccions financeres, jo crec que aquí no tindrem solució.
Sí.
Mentre es puguin moure els capitals amb la... Si tu fas una compra aquí a Singapur i després la mous a un paradís fiscal i després la tornes cap aquí i amb això guanyes no sé quants diners... Bé, jo crec que seguirem parlant, per una banda, de sistemes polítics que els hem de defensar i hem de defensar la democràcia, i per altra banda, d'un sistema econòmic, evidentment, que no té cor, que només va al benefici...
Hem d'acabar. Eulàlia
Reguant. Només, totalment d'acord amb el que acaba de dir el Quim, i només per aportar una nota optimista per part meva, com a mínim, ja que abans he estat pessimista, diria que el que sí que hi em va alegrar i em va fer treure un somriure a la cara va ser els resultats de Mayur, que crec que és una molt bona notícia, que finalment més de 300.000 persones al País Basc han pogut participar i han pogut votar en unes eleccions.
Doncs sí, a Mayur, amb 7 diputats entre Euskadi i Navarra, guanyadora a Euskadi.
20 segons per dir alguna cosa de Convergència.
Sí, no em dic efectivament. Res. Sí, sí, sí. No, ha guanyat, hem dit al principi, ha guanyat a Catalunya.
Malgrat les retallades.
Malgrat les retallades, això és significatiu. Vol dir que hi ha comprensió per part de bona part dels catalans.
Jo penso que podria ser això l'error, eh? Sí, en... no es tracta de fer retallades, sinó també com les fas i on les fas.
I potser una defensa del pacte fiscal i de les propostes econòmiques també, de Catalunya.
També.
També el missatge d'intentar frenar l'hegemonia del PP també ha quallat amb molts electors catalans.
Sí, sí, sí.
Bé, aquí ho deixarem. També recordar que la participació a Espanya ha estat una mica més baixa que ara fa 3 anys i mig, és a dir, del 73,85% del 2008 hem passat al 70,3%, però una participació interessant, encara que hagi baixat una mica a les eleccions generals. Gràcies, Quim Sabater, Ignasi García Rafanell, Eulàlia Reguant, des de la Seu d'Urgell, Cristina Orduña. Bon dia, fins la propera.
Bon dia.
Bon dia a tots.
Després de la tertúlia, ara quan són les 9, arriba l'última hora informativa amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després parlarem de la setmana